que ha estat més vist a la cartellera.
Tot seguit farem un repàs a la pel·lícula que es podrà veure durant tot el cap de setmana a Torroella de Montgrí. I...
Molt bona tarda, una setmana més. Aquí a Ràdio L'Escala arriba el programa d'informació cinematogràfica de Cine. Amb l'equip habitual, amb l'Anna Garrido. Hola, Anna, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Àngel Torrent, Àngel, bona tarda.
Bona tarda, Inguem.
I qui us parla, Jordi Orno, que us dona la benvinguda en aquest programa, un programa que, com és habitual en el seu inici, us oferim un petit resum del que hi trobarem.
Bé, començarem fent un repàs d'aquestes pel·lícules que podrem trobar d'estrena per aquest cap de setmana.
Després de les estrenes de la gran pantalla, arribarà el moment de repassar el que ha estat més vist a la cartellera.
Tot seguit farem un repàs a la pel·lícula que es podrà veure durant tot el cap de setmana a Torroella de Montgrí.
I a la recta final, després de la recomanació del petit format de DVD, arribarem als clàssics. Un clàssic que ja us avanço que té molt a veure amb la setmana en la que estem immersos. Comencem. I aquesta sintonia dona pas a les estrenes i novetats que aquesta setmana, a motiu de la festa intersemanal, ja trobeu a les estrenes a les pantalles, algunes des de dimecres i algunes des de dijous. Però bé, us les presentem avui en el dia habitual que us fem el programa aquí a la ràdio. I el primer títol que presentem és Siete Dioses.
Bé, en aquest cas, a la idíl·lica platja de Goa, una fotògrafa d'èxit reuneix a les seves millors amigues a la vigília del seu casament. El grup és un variat exemple de la moderna societat índia, per una alegre nit de celebració. Però hi ha un petit detall. La núvia no els ha dit a les seves amigues qui és el seu promès.
Fatal. Trabajo con una banda de imbéciles.
¿Llevas un sari?
A mi marido Ravi le gusta y punto.
Toca la guitarra que te mueres, sí. Y a mí también me toca que te mueres.
¿Que te cogieron por tu talento como actriz? ¿Por qué crees que
¿Y
estás aquí?
¿Y por qué
aquí?
Me han cogido entonces?
Por esto.
Tienes que decirnos por qué nos has invitado.
¿Quién va a casarse?
¿Tú?
¿Vas a casarte tú?
Vamos, empieza.
Enhebrar una aguja.
No, eso es sexo. ¿Para ti es enhebrar una aguja?
Señoritas, ¿está abierto?
¿Pero qué dices?
Cuando el mal se impone en el mundo, Durga aparece en su forma más terrible y feroz. La de Kali, que viene a aniquilar al mal por completo.
Oh, my lady's in the well. You better put your fist up. You better put your wits up. Freeze.
Siete Diosas està dirigida per Pa Nalin, que va manifestar que durant anys va voler fer una pel·lícula amb dones com a protagonistes, perquè en el cinema de la Índia tenen la dona com un accessori o objecte sensual, o interpretant a una mare o germana que ha de ser protegida per l'home. Val a dir que la pel·lícula no va ser gaire ben acollida en els cercles hindús. Continuem les estrenes i val a dir que aquesta setmana les distribuïdores ja flairant-se a l'inici de les vacances escolars ja comencen a deixar anar a títols que estan cridats a ser grans èxits a la taquilla. I un d'ells segurament Buscando a Dory.
Bé, en aquest cas Disney Pixar doncs, torna amb un dels seus personatges més estimats del públic, la Dory, un peix de color blau que viu feliç en un escull de coral en companyia de Nemo i Marlin. Però tot de cop i volta, Doris recorda que té una família en algun lloc i que potser algú l'està buscant. Amb aquest argument embolica a Marlin i a Nemo en una increïble aventura oceànica.
Hoy es el día. Nos vamos de excursión a la migración de la raya.
La migración de la raya.
El objetivo de la migración es volver a nuestro hogar.
¿Nuestro hogar?
¿Es de dónde procedemos?
¿Y cómo saben las rayas a dónde tienen que ir?
El instinto. Algo en tu interior tan familiar para ti que no tienes más remedio que escucharlo.
¡Mi madre, mi padre! ¡Tengo una familia!
Nunca nos olvidaremos de ti, Dory.
¿Y si me olvido de vosotros?
Los echo de menos. ¿Te has sentido eso alguna vez?
Sí.
Pues no hay tiempo que perder.
¡Esto es bestial! ¿Qué te gusta?
¡No! ¡Que tengo un mareo bestial!
¿Podrías ayudarme?
Oh. Lo siento, no nado muy bien.
Yo creo que nada súper bien.
¡Gracias!
¡De nada!
Espera, ¿Dory?
¿Sí?
¿Dory?
Sí.
Tú y yo éramos amigas.
No.
Era divertidísimo. Yo te contaba historias, pero tú las olvidabas por completo. Y así podía contártelas una y otra vez.
Estoy buscando a mi familia.
Te has vuelto loca. Es muy peligroso.
¡Manos!
¿Manos? ¿Mami?
¡Ah! ¡Por las garras de Neptuno!
Ya te digo yo que esa no es mi madre.
¡Ah! Lo siento, tengo que parpadear. ¿Cómo mantenéis los ojos abiertos tanto rato?
¿Qué pasa? ¿Hola? ¿Hola?
Tú.
Hola, ¿podrías ayudarme? Mal asunto.
El Els productors i l'equip tècnic de Buscando Nemo tornen ara amb aquesta història sobre el passat de la seva amiga Dory i el perquè de la seva pèrdua de memòria. Val a dir que aquesta pel·lícula també la podreu trobar en segons quines sales en versió doblada al català i que en la seva estrena el cap de setmana passat als Estats Units ha batut tots els rècords haguts i per haver. Continuem amb les estrenes i canviem d'estre i ara us presentem Des d'allà.
Bé, en aquest cas és Armando, que és un home de mitjana edat, doncs, que atrau els homes joves a casa oferint-los diners. La primera trobada d'Armando amb el jove Elder no acaba com s'esperava, però tot i així Armando segueix fascinat amb el ben plantat però difícil adolescent.
Des d'allà és una producció entre Mèxic i Venezuela, guanyadora del Lleó d'Or a la millor pel·lícula al Festival de Venècia. Pel·lícula amb la qual debuta el guionista i director veneçolà Lorenzo Vigues. L'escenari són els caòtics barris baixos de Caracas i revela la complexa relació entre dos homes d'orígens totalment diferents i que estan interpretats per Alfredo Castro i Luis Silva.
Regresó. Papá regresó.
¿Te parece normal que después de tanto tiempo dejemos eso así?
¿Se te olvidó?
¿Qué es lo tuyo?
Voltéate y quítate la franela.
Por favor.
Papá.
Si abans, quan parlàvem de Buscando a Dory, comentàvem de que era una de les pel·lícules que les distribuïdores ja estrenaven a l'espera de que sigui un èxit de taquilla, la que a continuació us presentem també és una altra que, si més no per la seva espectacularitat, també està cridada a tenir un gran èxit de públic. Es tracta de Dioses de Egipto.
Quan la supervivència de la humanitat perilla, un inesperat heroi mortal emprèn una aventura per salvar el món i rescatar el seu veritable amor. Per triomfar, necessitarà l'ajuda del poderós déu Horus, amb qui formarà una inesperada aliança contra Set, el despietat déu de la foscor.
Han pasado siglos desde que los dioses vivieron entre nosotros. Antes de que la furia arrasara nuestra tierra. Antes de que la guerra nos dividiera para toda la eternidad.
No estás hecho para ser rey. Ahora me toca a mí.
¡No! ¡No!
Set se ha apoderado de Egipto y ha esclavizado a su pueblo. Solo un dios puede salvarnos, pero no sin sus ojos.
¿Robar a un dios? Solo un loco intentaría algo así.
¿Dónde podríamos encontrar a uno tan loco?
Tengo algo que te quitó, Set. Necesitamos tu ayuda.
Pronto reinaré en todo el mundo.
¿Cómo lo detenemos?
Intenta seguir.
¿Ya sabes lo que te espera? Set posee un ejército de dioses, bestias, demonios.
¡Quiero que se haga justicia!
Inclínate ante mí o muere. No cometeré ese error.
¿Eso es una tormenta?
Los cazadores de Set con sus mascotas.
Hay que huir.
¿Huir?
Los mortales lo hacemos siempre.
Dioses d'Egipto és una espectacular producció plena d'efectes visuals ambientada en un Egipte d'un altre món, més enllà del temps i de la història, i amb el típic plantejament de la lluita entre el bé i el mal. Està dirigida per Àlex Proyas, director que recordem per títols com Yo, Robot o Señales del Futuro, i protagonitzada per Brenton Thwaites, Nicolai Coster-Waldau, aquest actor, tots el coneixem, com un dels protagonistes de Joc de Trons, concretament Mata Reyes, Gerard Butler, l'actor que es va popularitzar per 300, Elodie Young i Geoffrey Rush. I continuem amb les estrenes i aquesta setmana, com no podia ser menys, també tenim pel·lícula basada en personatge real. Es tracta de The Program, El Ídolo.
Bé, la història explica una de les més atractives i emocionants conspiracions esportives de l'actualitat, la de Lance Armstrong. La seva ambició per guanyar el va portar a cometre actes imperdonables d'enguany que van trair la comunitat internacional. La vida d'aquest campió revela la dura realitat que algunes competicions són gairebé impossibles de guanyar, almenys netament.
Dentro de todos nosotros hay algo más potente y más fuerte que ninguna droga. Se llama instinto de supervivencia.
¿Qué te empuja a correr?
Me encanta montar en bici, eso es todo.
Ya no estamos confinados a la Tierra. Ahora hemos aprendido a volar.
Es un hombre transformado. Se ha recuperado del cáncer y se ha convertido en el puñetero Superman. ¿Por qué estás tan obsesionado con esto? ¿Y por qué no lo estás tú? ¿Gana y gana? ¿Le recibe el presidente? ¿Consigue más sponsors, más fama, más dinero? Ese hombre es un tramposo.
Soy el deportista más controlado del planeta. Y nunca he dado positivo por tomar sustancias dopantes.
Está transformando su deporte de nenas en un acontecimiento de importancia global.
Si hace trampa en las carreras, también nos hace trampa a nosotros.
No acabarán conmigo. Todos estamos en el programa.
Yo no me he apuntado para esto.
Atacará a cualquiera que se pase de la raya.
Tengo el dinero y el poder para destruirte. Nunca he dado positivo por tomar sustancias dopantes.
Té program El Ídolo, explica el gran frau esportiu que va acabar sent Lance Armstrong. Està basada en el llibre Els set pecats capitals, la meva recerca de Lance Armstrong, del periodista i cap d'esports del Sunday Times, David Walsh. El premiat Stephen Frears dirigeix a Ben Foster, Chris O'Donnell i Guillaume Canet, que juntament amb el veterà Dustin Hoffman en un paper secundari completen el repartiment. Continuem amb les estrenes i aquesta setmana tenim seqüela. Si el Buscando a Dory era una seqüela de Buscando a Nemo, doncs Malditos Vecinos 2 és la segona part d'aquella exitosa comèdia de fa un parell d'anys.
Bé, en aquest cas la parella protagonista espera el seu segon fill i els feliços pares estan decidits a mudar-se a les afores. Però quan creien que seria fàcil vendre la seva casa, doncs s'assabenten que una fraternitat femenina acaba de llogar la casa veïna i que les noies estan molt més descontrolades que els seus antics maleïts veïns.
Oh,
Dios.
¿Te tapo la boca con la almohada?
¿Pretendes asfixiarme?
¿Qué?
¿Una nueva técnica sexual?
No, espera que Estela no se despierte.
Oh, vale, ya me callo. Oh. Perdón. ¡Hemos vendido la casa!
¡Yeah! Todavía no está vendida del todo.
Tenemos que venderla para pagar la que nos hemos comprado a las afueras.
Hay un plazo de 30 días donde, si todo va bien, se cierra la venta.
¿Qué coño está pasando aquí? ¡Hola! ¡Somos los vecinos!
¡Bienvenidos a Cápano!
¿Es un restaurante griego?
No, es nuestra hermandad.
No me puedo creer que tengamos otra fraternidad al lado. ¿Qué vamos a hacer?
Puede que no sea tan malo. Las chicas son más tranquilas. Casi nunca toman drogas duras y son mucho más listas.
¡Dónde estoy!
¡Oh, no! ¡He matado a una chica!
¡Lois, llegada tranquilizante! ¡Escapullo! ¡Cápano!
Necesitamos a alguien que se entienda con jóvenes estúpidos.
Hola, vecinos. Vamos a cerrar este antro.
Buenos disfraces, chicos. Tú pareces un psicópata.
Soy un payaso, tío. A la peña le mola.
No vuelvas a hacerlo.
Intentan desmantelar nuestra hermandad.
Tengo una idea. Usemos el truco del airbag.
No funcionará.
Si funcionó con tíos, ¿por qué no con tías?
Porque los tíos son idiotas.
Los compradores no querrán vivir al lado de una fraternidad. Haremos lo que mejor hacen los padres. Impedir que los jóvenes se diviertan.
Es complicado llamar a la poli sin un teléfono.
¡Devuélvenos eso!
¡No! ¿Pero qué?
Se llama cable, tonta del culo.
¿Puto teléfono de viejos?
Esas chicas están desfasando.
¡Dadme poder! Están usando su sexualidad como arma. ¡Que alguien me ayude!
¡Fuera de aquí, perracas!
¡El agua no funciona! ¡Solo haces que estén más sexys! ¡Basta! ¡Basta!
Chloe Grace Moretz s'afegeix al repartiment als ja coneguts Seth Rogen, Rose Byrne i Zac Efron a Malditos Vecinos 2, la seqüela de la comèdia original de 2014. Nicholas Stoller també torna com a director de la pel·lícula. I arribem a l'última estrena del programa d'avui. Es titula Un hombre de altura i si quan l'Àngel us parli una mica de la sinopsis de la pel·lícula ja us sona, no us estranyi.
Bé, en aquest cas, Diana és una advocada brillant, perd el seu mòbil i rep la trucada d'un home que l'ha trobat i li vol tornar. Ell resulta ser un arquitecte d'èxit, simpàtic, divertit i amb una personalitat encantadora. És l'home perfecte, si no fos perquè només mesura 1,36 m d'alçada.
Diga.
¿Casa?
Disculpe.
Le llamo desde un teléfono móvil que he encontrado. He mirado en los contactos y había uno que ponía casa y, en fin, he llamado. Por cierto, ¿me dirá su nombre o sigo llamando la casa?
¿Y usted qué hace?
Nada, hablar con usted. Es bastante agradable, ¿no?
Sí.
Tenemos una oportunidad.
¿Una oportunidad para qué?
Para cenar juntos.
¿Y para quién es una oportunidad?
Para mí, lo confieso.
¿Y qué gano yo?
Un teléfono.
¿Un teléfono? Pero sí es mío.
Sí, pero lo tengo yo. ¿Una comida? ¿Un café? ¿Un helado? ¿Una crepe? Ayúdeme un poco. ¿Le va bien mañana a las 2?
Vale, ¿y cómo nos reconocemos?
Me verá, se lo aseguro. ¿Casa? ¿Todo bien?
Sí, muy bien, sí.
¿Qué hace después?
¿Después? Ya lo llevo yo.
No, tranquila. Esto es inmenso. ¿Y a ti aún debe de parecerte lo más?
Ser bajito tiene sus ventajas. ¿Sabes que eres un hombre extraordinario? Haces que el mundo sea más grande.
Com us he comentat en la presentació del títol, aquesta pel·lícula potser us sona l'argument, i és que és un remake francès de la comèdia argentina Corazón de León, de Marcos Carnevale. En aquest cas, Un hombre de altura està dirigida per Laurent de Tirard i està protagonitzada pel guanyador de l'Oscar Jean Dujardin, recordem que era el protagonista de The Artist, acompanyat de Virginie Efira. Després de les estrenes i amb aquesta sintonia donem pas a la cartellera i també a la veu de l'Anna. Hola, Anna, bona tarda altre cop.
Hola, bona tarda.
I amb l'Anna doncs repassem aquesta cartellera que ja sabeu i trobem els 10 títols més vistos el passat cap de setmana.
En el número 10, El libro de la selva.
La producció Disney ja va de baixada, doncs es nota el pas de les setmanes. Retrocedeix 2 posicions.
En el número 9, Capitán Koblik.
En la seva estrena, la producció argentina fa unes bones xifres de taquilla.
En el número 8, X-Men Apocalipsis.
Els superherois de Marvel pateixen una força davallada baixant 4 posicions.
En el número 7, Si Dios Quiere.
Aquesta comèdia italiana continua amb bons resultats, tot i el retrocés de 2 llocs.
En el número 6, Angry Birds.
I els que sí aguanten bé el vol són els ocells enfadats que mantenen el mateix lloc de la setmana passada.
En el número 6, 5, 2 buenos tipos.
Retrocedint 2 posicions, tot i la baixada, encara funciona força bé la taquilla.
El número 4, Alicia a través de l'espejo.
Amb les noves estrenes, perd la posició al podi baixant dos llocs.
En el número 3, Warcraft.
Tot i la popularitat del videojoc, les noves estrenes la releguen al tercer lloc.
En el número 2, Ninja Tam.
Els herois de mitja closca fan bons números, però no arriben al número 1.
I en el número 1, Expediente Warren 2.
I és que el lloc de privilegi és per la segona entrega de terror del matrimoni Warren. I aquesta sintonia de la Dona de Vermell ens porta a parlar-vos de la programació del cinema Montgrí de Torroella, que per aquests dies de cap de setmana llarg, o de pont, com vulgueu dir-li, ens projecta la pel·lícula Trumbo.
Després de la Segona Guerra Mundial, les relacions entre els Estats Units i la Unió Soviètica es deterioraven i la por al comunisme assolia cotes sense precedents. El Comitè d'Activitats Antiamericanes del Congrés va investigar a desenes de milers de nord-americans, sospitosos de ser simpatitzants comunistes, amb especial interès en Hollywood i el seu entorn.
Este contrato te va con el guionista mejor pagado de Hollywood, por lo que te convertirás en el guionista mejor pagado del mundo.
¿Dónde he de firmar?
El comunismo no es una amenaza lejana. Sus más peligrosos agentes están aquí, en Hollywood. Debemos identificarlos como los enemigos que son.
¿Por qué el cine? ¿Por qué nosotros?
Trabajamos en una industria con cámaras que los enfocan. Detenernos les haría famosos.
Mis 35 millones de lectores quieren que esos traidores sean despedidos.
Señor Trumbo, ¿eso ha sido alguna vez miembro del Partido Comunista?
¿Me acusan de algún delito?
Declaramos al acusado culpable de desacato al Congreso.
Ningún estudio volverá a emplear a un miembro del Partido Comunista.
No tienen derecho a hacerlo.
Haremos justo lo que todo el mundo dice que no podemos hacer.
Trabajar.
¿Cuál es su postura ante la lista negra?
Dentro. La lista negra sigue vivita y coleando como el mercado negro.
Le escribiré un guión por 1.200.
¿Y no quiere que figure su nombre?
No, usted no quiere que figure.
¡Paga a este hombre! ¡Es un genio!
Llamada para ti.
¿Quién es?
Voy a rodar una película sobre un hombre que se enfrentó al mundo entero.
¿Cómo se titula?
Espartaco.
Desde que te conozco, has hablado como un radical, pero has vivido como un rico. No creo que estés dispuesto a renunciar a todo esto solo por hacer lo que es debido.
Si nosotros conseguimos una gran película, conseguiremos todas las grandes películas y esta porquería se vendrá abajo.
Despide al alto Trumbo o hundiremos vuestra empresa.
No creo que tú y yo vayamos a ser amigos.
Todo se va a arreglar.
No tienes ni idea de lo que perderías.
¡Es una guerra! ¡Una guerra!
Susúrrame una película que hayas escrito en secreto. Quizá haya oído hablar de ella.
Vacaciones en Roma.
Podemos hacerlo. Podemos vencerlos. Podemos ganar.
Trumbo ens parla d'una història d'un capítol fosc dels Estats Units, la famosa caça de bruixes del Comitè Anticomunista del senador McCarthy. La pel·lícula està dirigida per Ray J. Roach i protagonitzada per Bryan Cranston, paper pel qual va estar nominat a l'Oscar, Louis C.K., Elle Fanning, John Goodman, Diane Lane i Helen Mirren. But I'm going to do just as I want to anyway. And care just what people say. If I should take a notion to jump into the ocean, ain't nobody's business if I do. If I go to church on Sunday, then cabaret all day Monday, ain't nobody's business if I do. If my man ain't got no money, and I say take all of mine, honey, ain't nobody's business if I do. If I give him my last nickel and it leaves me in a pickle, ain't nobody's business if I do. Well, I'd rather my man would hit me than for him to jump up and quit me. Ain't nobody's business if I do. I per presentar el petit format del DVD hem enllaçat la banda sonora de Trumbo amb la banda sonora de la pel·lícula que comentem avui. Es tracta d'Ave César, pel·lícula de ficció, però que en el temps en el que va estar ambientada també enllaça una mica amb el que va passar amb la caça de bruixes del senador McCarthy i la revolta dels guionistes.
Eddie Mannix és un solucionador de problemes d'un gran estudi de Hollywood, Capitol Pictures. No té un minut per avorrir-se i està disponible a les 24 hores. No roda una pel·lícula sense que apareguin problemes i Mannix es resol, sigui el que sigui. Però per si no eren suficients els drames propis del personal de l'estudi, Mannix es topa amb la major crisi de la seva carrera. Un dels actors més importants de l'estudi ha estat segrestat en ple rodatge de l'última epopeia de romans titulada Ave César.
Els quatre vegades oscaritzats germans Coen escriuen i dirigeixen aquesta comèdia sobre els darrers anys de l'edat d'or de Hollywood, amb un repartiment estel·lar composat per Josh Brolin, George Clooney, Ralph Fiennes, Jonah Hill, Scarlett Johansson, Frances McDormand, Tilda Swinton i Channing Tatum. La pel·lícula, en el seu moment, va ser la que va inaugurar el prestigiós Festival de Berlín.
Perdóname, padre, porque he pecado.
¿Cuánto hace de tu última confesión?
27 horas.
Es muy poco tiempo. No eres tan malo.
Aquí en Capitol Pictures, como sabéis, millones de personas esperan de nosotros información, inspiración y, sí, entretenimiento. Y vamos a dárselo.
Y acción.
Un ejército de técnicos y actores, artistas de primer orden, trabajando muy duro para llevar a la pantalla nuestro mayor estreno del año. Ave César es una película de prestigio con una de las mayores estrellas del mundo, Bear Whitlock.
Una verdad que veríamos si tuviéramos... si tuviera... ¡mos
fe!
¡Fe! ¡Fe!
¡Corten! ¡Ah!
Señor Mannix.
¿Qué pasa?
El director no encuentra a Bear Whitlock.
Lo han pasado por debajo de mi puerta. Tenemos a su estrella de cine. Reúnan $100,000 y esperen instrucciones. ¿Quiénes somos? El futuro.
Hola, Bart.
Hola, señor Mannix.
Lawrence, Toby, gracias a todos por venir. El estudio necesita vuestra ayuda. Bert Whitlock ha sido secuestrado.
Eso es malo. Malo para todas las estrellas de cine.
Han pasado 24 horas, pero le estamos buscando. No queremos que salga en la prensa.
Esto va a costarle al estudio mucho dinero.
Y ahí es donde entras tú. Necesito efectivo.
Debe de tener unos brazos muy fuertes. ¿Cuesta mucho estrujarlo así?
Es parte de mi trabajo, señorita.
Me gustaría saber qué es lo que está pasando aquí. 20 millones de lectores quieren la verdad, Eddie.
¿La verdad? Sí.
¿Eddie?
Esto es un drama, Mannix, un auténtico drama.
Señor Mannix, sé que es disparatado, pero le llama a alguien desde el futuro.
¡Dios santo!
¿Se pregunta qué está pasando?
I arribem a la recta final del programa amb els clàssics. Jo he dit al començament que el clàssic d'avui aniria molt lligat amb un aconteixement que aquesta setmana tenim. Aquesta setmana ha començat l'estiu, aquesta setmana tenim la Revetlla de Sant Joan, però també tenim les eleccions el proper diumenge. Per tant, avui dediquem els clàssics a la política i les eleccions, que són un tema recurrent en els guions de pel·lícula. Aquí us oferirem uns quants exemples que toquen directament o de passada el tema polític i les eleccions. I comencem parlant-vos de Ciudadano Kane, de 1941. No és una pel·lícula purament sobre eleccions, però en aquesta obra mestra, l'ambiciós magnat de la premsa interpretat per Orson Welles, que també dirigeix la pel·lícula, veu com naufraga la seva carrera política al descobrir-se un afer extramatrimonial. La pel·lícula està basada en la vida de l'empresari William Randolph Hearst.
Caballero sin espada, de 1939. Un altre clàssic que en realitat no és una pel·lícula sobre eleccions, però que es mereix estar entre les escollides. Dirigida per Frank Capra i protagonitzada per James Stewart, com a cap de cartell, amb una història més o menys coneguda, la d'un home honest que es veu pressionat per l'ambient corrupte o indecent de la política.
Todos los hombres del presidente, produïda el 1976, basada en el treball periodístic guanyador del Premi Pulitzer sobre el desenvolupament del famós escàndol Watergate, amb tota la pressió periodística del Washington Post sobre Nixon i els seus assessors abans de la campanya de 1972. Una altra obra mestra, en aquest cas, d'Alan Pakula, i un altre mostra més que el que agrada a Hollywood, sens dubte, és el tractament de la política, la hipocresia, l'escàndol, la corrupció i el conflicte entre polítics i premsa.
El meu nom és Harry Milk, de 2008, la història real i molt fidel de Harvey Milk, el primer home obertament homosexual que aconsegueix l'elecció a un càrrec públic dels Estats Units. La trama repassa la seva campanya, el seu activisme, la seva força des de que fa 40 anys fins que és assassinat. Gus Van Sant va ser encarregat de dirigir la pel·lícula, protagonitzada per Sean Penn, que li va valer l'Oscar.
El Estado de la Unión, de 1948. Frank Capra va dirigir la parella de moda de l'època, Spencer Tracy i Katharine Hepburn. La pel·lícula planteja els problemes d'un empresari que fa de polític i candidat a la presidència, de com això afecta les seves relacions familiars i com la unió del matrimoni es ressenteix per la corrupció de la política.
Los Idus de Marzo, en 2011. George Clooney va dirigir aquesta pel·lícula amb un repartiment estel·lar. Doncs al costat del mateix Clooney hi trobem Ryan Gosling, Philip Seymour Hoffman, Paul Giamatti i Marisa Tomei. La història planteja, com gairebé sempre, la pèrdua de naturalitat i d'idealisme de la política per les exigències del sistema, però també ens ensenya les dinàmiques del poder en els equips de campanya, les traïcions i les males jugades en benefici propi.
El candidato, de 1972 que Michael Ritchie va dirigir a Robert Redford en una sàtira en la qual un candidat al Senat dels Estats Units, un idealista que diu sempre el que pensa i amb molt poques probabilitats de guanyar, a poc va perdent progressivament el seu idealisme en mans d'un consultor polític. La pel·lícula va guanyar un Òscar al millor guió.
Primary Colors, de 1998, és una altra dosi de sàtira i hipocresia de la política, amb escàndol sexual inclòs. John Travolta i Emma Thompson, en un paper que encara que mai va ser reconegut obertament, representaven a Bill Clinton i Hillary, just davant que, curiosament, sortís a la llum l'escàndol Lewinsky. El llibre del títol homònim, que va donar origen a la pel·lícula, va ser escrit per Joy Klein, un prestigiós periodista polític dels Estats Units.
El to de comèdia romàntica el porta El presidente y Miss Wade, de 1995. Dirigida per Rob Reiner, la pel·lícula reflecteix els efectes de les relacions sentimentals quan aquestes afecten càrrecs públics teòricament enfrontats. Protagonitzada per Michael Douglas i Annette Bening, planteja la problemàtica d'un president que s'enamora d'una activista ecologista abans de la campanya per la seva reelecció. Aquest assumpte serà aprofitat immediatament pels seus adversaris polítics.
El último voto, dirigida per Joshua Michael Stern, el 2008, i protagonitzada per Kevin Costner, Madeleine Carroll, Paula Patton i Dennis Hopper. Una de les curiositats improbables de les eleccions és que el resultat es decideix per un sol vot. La pel·lícula ens parla de Bud Johnson, un apàtic i amant de la gresca. El més valuós de la seva mediocre vida és la seva brillant filla Molly, que amb només 12 anys introduirà sense voler el seu pare en la vida política, que per ell és totalment intranscendent, i que amb el seu últim vot pot decidir qui serà el proper president.
El disputado voto del senyor Cayo, pel·lícula espanyola de 1986 basada en la novel·la de Miguel Delibes, dirigida per Antonio Jiménez Rico i protagonitzada per Francisco Raval, Juan Luis Galiardo i Lídia Bosch. La història ens presenta un jove diputat socialista.
És única, no s'assembla a cap altra. Les seves veus són la teva veu i parlen la teva llengua. L'emissora municipal, el teu punt de referència.
Ràdio L'Escala.
La xarxa.